Les xifres de turistes del maig a Catalunya són les pròpies d'un mes d'agost. S'han batut tots els rècords i torna a passar el que s'està instaurant com una tendència nova, que es cridi a controlar l'arribada de turistes des del mateix sector. Avui ho ha fet la patronal Excel Tour.
Que los años en donde estábamos desesperados por recibir a los turistas no hablábamos de masificación, no hablábamos de gentrificación, pero después de dos años de bonanza pensamos que es el momento de poner orden.
I també ens estem acostumant a parlar de turisme i dels preus dels habitatges. El Ministeri reclamarà que justifiqui amb documents per què un inquilí té un lloguer de temporada. Es pretén evitar el frau de camuflar contractes turístics i per la seva part la Generalitat ha doblat el nombre de zones tensionades, les que tenen el topall del preu del lloguer. Accedir a un habitatge és un suplici per a moltes persones.
Catalunya nit.
Hi ha joves que viuen a Catalunya des que eren ben petits i que no tenen la situació regularitzada. N'hem trobat que fins i tot han nascut aquí, de pares estrangers, i que no tenen el passaport espanyol.
En comptes de donar l'alta al registre civil espanyol, s'ha de donar l'alta al registre civil equatorià. Llavors, jo, per l'estat, és com si és equatorià. Quan jo he nascut a Tortosa, he estudiat la primària aquí, el jardí d'infància, l'ESO, el grau mitjà, tot, ho he fet tot aquí.
És una situació que els complica la vida. Ells mateixos ens explicaran com. I també parlarem del cas d'una dona a qui van atendre per un ictus el 2020. Li van donar l'alta i va morir a casa seva. Ara un jutjat de Barcelona ha condemnat el Parc Taulí de Sabadell i el Servei Català de la Salut a indemnitzar la família amb 200.000 euros. La jutgessa considera que la decisió de donar-li l'alta va ser negligent. Del món passarem per tres escenaris amb eleccions a la vista. Als Estats Units, el president està amoïnat. Segons The New York Times, Joe Biden s'estaria plantejant deixar-ho córrer si no és capaç els pròxims dies de canviar la sensació que va deixar el debat davant de Trump. I connectarem amb els nostres enviats especials al Regne Unit i a França.
No passaran! No passaran!
A París, l'esquerra es mobilitza per intentar frenar l'auge de l'extrema dreta. Aquesta emissora ha fet públic avui com serà la graella de la temporada que ve. Us n'explicarem els principals canvis que ens afecten, per cert, directament. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El Ministeri d'Habitatge busca fórmules per tancar l'escletxa especulativa que suposen els lloguers de temporada. Isabel Rodríguez ha anunciat un decret llei on s'exigiran documents que demostrin la necessitat dels inquilins d'optar per aquest tipus de lloguer. Es vol evitar així que els propietaris trobin maneres de saltar-se les regulacions que regeixen els lloguers habituals. Comencem, per tant, a Madrid, Jordi Brascó.
Alguns propietaris utilitzen el lloguer de temporada de forma fraudulenta. Els permet, per exemple, a pujar el preu del seu habitatge, esquivar pròrrogues o tenir-lo llogat uns mesos per després convertir-lo en pis turístic durant l'estiu. Ara el govern els obligarà a demostrar que efectivament l'inquilí vol estar-hi només un temps. Si és un estudiant, amb la matrícula. Si és un treballador desplaçat, amb el contracte laboral. Ho explica la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Es necesario que podamos acreditar esa causalidad a la hora de formalizar el contrato. Igual que para un contrato ordinario de alquiler, se nos puede requerir nuestra nómina o nuestra historia laboral.
Des del sindicat de llogateres consideren insuficient la mesura perquè, diuen, no desincentiva l'ús d'aquest tipus de lloguers.
La consellera de Territori, Esther Capella, denuncia que les mesures anunciades pel Ministeri envaeixen les competències de la Generalitat, que no han estat negociades i, a més, assegura que no serviran per solucionar el problema.
Les mesures no reduiran el lloguer de temporada i tampoc reduiran el lloguer d'habitacions, no evitaran les il·legalitats, tampoc evitaran el frau i les infraccions a la limitació del preu del lloguer en vigor. I a més, envaeixen les competències de la Generalitat de Catalunya.
Doncs el que sí que ha fet la Generalitat és ampliar les àrees de mercat d'habitatge tens anunciades fa uns mesos. Són 131 municipis més que s'afegiran a aquests 140 declarats tensos amb anterioritat. Per tant, gairebé es doblen. Albert Manyà.
Precisament la justícia ha desestimat el recurs presentat per les cambres de la propietat i altres entitats contra aquesta declaració. La interlocutòria que ha tingut accés Catalunya Ràdio considera que no hi ha prou elements de judici per prendre aquesta decisió sense jutjar el fons de la qüestió i que tampoc ho justifica la possible responsabilitat patrimonial que hagi d'afrontar la Generalitat si finalment la sentència li és contrària. Segons els jutges, el govern té capacitat per assumir-la.
Doncs un dels llocs on el turisme massiu crea ficcions amb la vida quotidiana dels seus habitants és el barri vell de Girona. I precisament allà ja es poden veure uns senyals que demanen als ciclistes que baixin de la bicicleta. Una mesura que es fa sobretot per regular el cicloturisme. Girona, Núria Paraire.
S'han col·locat senyals de color blau on es demana baixar de la bicicleta entre les 10 del matí i les 9 del vespre als carrers Argenteria, de la Força i Bonaventura, carrers amb molt pas de vianants i estrets. A més, es reforça la senyalització dels carrers on està prohibit passar amb cartells que recorden que cal baixar de la bici. Ho ha explicat la regidora de Transformació Urbana, Cristina Andreu.
Nosaltres no venim a restringir, sinó venim a buscar uns usos correctes i venim a generar unes recomanacions que facilitin la convivència.
Un cop col·locats els senyals, es farà una campanya entre els ciclistes per informar-los dels sentits dels carrers i de les recomanacions. Més endavant està previst començar a multar.
El turisme, per tant, que va generant debat i no s'atura. Hem de parlar del rècord de turistes a Catalunya en un mes de maig amb més de 2 milions de viatgers estrangers. Entre el gener i el maig ens han visitat 7 milions de turistes, que és també una xifra mai vista abans. Rosa Pujol.
Aquestes xifres tornen a posar sobre la taula el debat sobre la massificació turística i precisament avui la patronal del sector Excel Tour ha proposat un pacte d'estat entre totes les administracions per frenar el turisme descontrolat. El seu president, Gabriel Escarré, reconeix per primera vegada que s'hi han de començar a posar límits.
Está claro que los años en donde estábamos desesperados por recibir a los turistas no hablábamos de masificación, no hablábamos de gentrificación. Pero después de dos años de bonanza pensamos que es el momento de poner orden, de cuestionarnos el crecimiento por el mero hecho de crecimiento, no va de eso.
Per intentar revertir la turismofòbia, Excel Tour proposa acabar amb les campanyes per atraure turisme de baixa qualitat, combatre qualsevol tipus d'il·legalitat en el sector, com ara l'oferta de pisos turístics sense llicència, i erradicar el turisme d'accessos. En aquest capítol inclou els viatges d'estudis. La patronal del sector, en canvi, critica la possible imposició de noves taxes turístiques.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La situació del català és més preocupant cada any que passa, segons les dades de l'informe anual de la Plataforma per la Llengua. Dues de les més alarmants són que només el 12% dels joves parla únicament en català com a llengua habitual i que el nombre d'infants que parlen català de forma habitual baixa 10 punts a mesura que avança la seva escolarització. Marc Ruiz.
L'estudi també indica que només la meitat de les converses a Caus i Esplai són en català o que 3 de cada 10 metges no saben parlar en català i més d'un de cada 10 no l'entén. Destaca també, entre moltes altres dades, que un de cada 3 catalanoparlants acostuma a veure vulnerat el seu dret de ser atès en català als restaurants. Així i tot, la directora de la Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, ha destacat a Catalunya Ràdio aspectes positius de l'informe.
La gent estima la llengua, hi ha un mercat de més de 10 milions de persones i que quan es donen bons productes i hi ha una bona oferta, la gent respon.
Per tant, no és una excusa la comunitat que parla aquell idioma, sinó el tipus d'oferta que es fa i que la gent respon quan està ben fet. Llavors, per això les polítiques públiques són molt importants.
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts també ha expressat la seva preocupació per l'estat del català i ha alertat que només el 39% de llibres en préstec a les biblioteques són en català. Per això reclama que el Pla per la Llengua doni resultats quantificables. La presidenta de la Conca, Vinyet Panyella, demana a les administracions que es posin a la feina.
És la priorització de l'ús social de la llengua i el prendre mesures en tots els departaments de la Generalitat i, òbviament, en totes les administracions del país, perquè, a més, en tenen l'obligació. És a dir, no es pot amagar el cap sota l'ala.
Per cert, que avui el Conca també ha exigit que es desplegui l'Estatut de l'Artista, perquè, tot i que han augmentat els assistents als teatres i als festivals i els ingressos de les editorials, cada vegada és més difícil guanyar-se la vida com a artista.
Catalunya nit.
Són les 10 i 11 minuts. Als Estats Units continua el debat sobre si Joe Biden està capacitat per seguir exercint la presidència del seu país. La Casa Blanca torna a sortir el pas d'informacions sobre la candidatura de Biden a la reelecció. Ara per negar que el president s'hagi plantejat deixar-la, com publica el New York Times. Sergi Molero.
Segons el diari, Biden hauria reconegut a un col·laborador del qual no es revela el nom que la candidatura a la reelecció podria no salvar-se si no aconsegueix convèncer l'opinió pública els pròxims dies, en què té diversos actes electorals i una entrevista televisiva. La portaveu del govern de Biden, Karine Jean-Pierre, ha dit que aquesta informació, però, és falsa.
És totalment fals. He vist aquesta informació, però no l'hem pogut revisar. Només hem tingut un parell de minuts. I li hem preguntat al president perquè enteníem que havíem de donar una resposta. I el president ha dit que és absolutament fals. Ve directament d'ell.
Biden, molt qüestionat des del debat amb Donald Trump de la setmana passada, ha mantingut una conversa amb governadors i congressistes demòcrates per mirar de calmar la crisi creixent dins el partit i posar fre a les crítiques públiques al president.
Aquest és el ritme que ens porta cap a Londres, perquè el Regne Unit s'aboca cap a una victòria laborista com no es veia des de fa gairebé 200 anys. En la vigília de les eleccions legislatives anticipades, les últimes enquestes confirmen l'avantatge de Keir Starmer, el líder dels laboristes, que tornarien a Downing Street 14 anys després. I per si no n'hi hagués prou, l'influent tabloide britànic The Sun li ha donat avui el seu suport. El sistema electoral britànic First Past the Post, el primer s'ho emporta tot, facilita aquests canvis de majoria. Un d'aquests llocs que podria canviar de color és una circumscripció de l'est d'Anglaterra, Peterborough, que ha visitat el nostre enviat especial, a qui podem saludar en directe, Xavier Vilà, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Què ho fa que aquesta localitat sigui un bon termòmetre per entendre què pot passar demà?
Mira, resulta que les quatre últimes vegades que s'ha votat en aquest país en diferents eleccions, des del 2015, a Peterborough, conservadors i laboristes s'han repartit les victòries. Aquest és l'ambient que hi havia aquesta tarda a Westgate, que és l'artèria central d'aquesta ciutat, on la veritat, Manel, s'escolta un mosaic d'idiomes, i això descriu un territori sacsejat per la desindustrialització. Peterborough va ser un nucli de l'anomenat mur vermell, on ara mateix, en canvi, manen els conservadors, que han alimentat angúnies com les que ens explicava la Brenda, que rondina contra els nouvinguts.
Quan vam arribar per primer cop, part d'aquesta ciutat es deia Newtown. Parlo de fa des de 4 anys. Ara s'ha omplert de londinencs. Al principi, Queensgate, on vivim, estava per construir.
Els londinencs que la Brenda m'assenyala amb la mà són d'origen musulmà, una realitat que fa que al seu costat en Josh digui que tothom li ha fallat.
Déu sap si votaré o no. Ja no sé què pensar dels polítics. Ja no ho sabré mai, però espero que acabi bé.
Enmig d'aquesta desconfiança, la ultradreta també vol posar el seu maó, diguem-ne, en aquest mur vermell del qual ens parlaves.
Ja ho pots ben dir, la por del canvi expressat per la Brenda i en Josh alimenta Reform UK, el partit ultra comandat per Nigel Farage, que pot trobar un viver de vots en llocs com aquest. Tanmateix, el peculiar sistema electoral britànic farà que no arribi lluny, segons ens deia en Russell Foster, professor titular de política britànica i internacional al King's College de Londres.
Trauran milions de vots, però tenint en compte com funciona el nostre sistema electoral de majoria simple, estaran de sort si treuen un sol escó.
Si parlem d'escons, Manel, l'última enquesta avui de YouGov, per tant, amb un segell de credibilitat, atorga als laboristes una victòria demà colossal. Els pronostiquen 431 escons, això són 229 més que els que tenen ara, i una enquesta que també augura una virtual anihilació conservadora, que passaria dels 365 escons de fa 5 anys a 102, o sigui que pel camí se'n deixen 263.
Déu-n'hi-do, a veure si es compleixen aquests pronòstics. Moltíssimes gràcies, Xavier Vila, en directe a 11:15 des de Londres. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse.
Doncs ara ens fixem també en enquestes davant d'unes eleccions, però a França. I és que l'extrema dreta quedaria lluny de la majoria absoluta en la segona volta de les eleccions, segons el primer sondeig publicat després de la retirada massiva de candidats per concentrar el vot. El partit de Marine Le Pen arribaria com a màxim a 220 diputats, quan en calen 289. L'estratègia d'establir un cordó sanitari per frenar reagrupament nacional hauria, per tant, donat fruit, segons aquest sondeig, als macronistes i, sobretot, al Nou Front Popular, l'agrupació de formacions d'esquerra. Justament a la plaça de la República de París, col·lectius del món de la cultura i organitzacions socials fan aquest vespre un acte de suport a l'esquerra. El nostre enviat especial, Ignasi Abad, hi ha assistit. Endavant, Ignasi.
La cèntrica plaça de la República de París s'ha omplert de gent d'esquerres amb la por al cos per la possibilitat que el regrupament nacional de Marine Le Pen i Jordan Bardella pugui arribar a governar França. Persones com el Simon i la Nadia.
Serà terrible si hi ha un govern d'extrema dreta per primer cop a França. Serà terrible. Continuarem al carrer per mostrar que no estem d'acord amb ells.
Espero que la gent sigui conscient que reagrupament nacional són nazis. Tenen mètodes racistes i molt violents i no estan per la pau social. I penso que si guanyen hi haurà grans problemes, no només econòmics, sinó socials, i que la gent sentirà una inseguretat que durarà anys.
Tot i així, mantenen l'esperança que el Nou Front Popular, que uneix socialistes, insubmisos, ecologistes i comunistes, pugui ser la primera força diumenge i governar.
Si hi ha una gran mobilització social i la gent que no ha votat a la primera volta es mobilitza, hi ha la possibilitat que el Front Popular sigui el més votat diumenge a la nit.
L'acte pel bloc d'esquerres no ha comptat amb cap polític, sinó amb personalitats del món de les lletres i la cultura, com el cineasta Costa Gavras, l'historiador Patrick Boucheron, la Premi Nobel de Literatura Annie Ernaux o l'actriu Judith Godrèche.
Gràcies, Ignasi. I Europa, abanderada del lliure comerç, torna a la política dels aranzels. Aquest dijous està previst que se n'apliquin de nous a les importacions de cotxes elèctrics provenents de la Xina. És la resposta de la Comissió Europea a les subvencions que reben els fabricants xinesos del seu govern i que Brussel·les considera que penalitzen els productors comunitaris. Ens ho explica Rafael de Ribot.
Els aranzels suplementaris aniran del 17 al 38% segons les ajudes que hagi rebut cada fabricant. Segons Joan Dalmau, expert en automoció de cotxes.net, la indústria xinesa és prou forta per assumir aquest sobrecost.
posant un arancel del 17, del 21, li dones encara a la marca la possibilitat de que, com que aquests cotxes que ven a Europa són una part ínfima de la seva producció, les marques el que poden dir, mal, doncs mira, això m'ho menjo, ho poso a pèrdua, entre cometes, perquè a mi el que m'interessa en aquests moments és vendre, no com més cotxes millor, sinó començar a posar un peu a Europa.
Els fabricants europeus estan preocupats per una possible guerra comercial amb la Xina. L'Associació Automobilística d'Alemanya ha demanat a la Comissió que desisteixi de penalitzar la importació de cotxes xinesos. El govern xinès ja ha reaccionat actuant contra els interessos dels estats que donen suport als arancels, com és Espanya. Pequín ha anunciat una investigació antidumping a les importacions de carn de porc i alguns dels seus derivats.
La Generalitat ingressarà 800 milions d'euros pel nou contracte de gestió de la pista de proves automobilístiques del Baix Penedès. És l'operació patrimonial més gran de la història de la Generalitat. Manel Sastre.
A+ s'ha tornat a adjudicar el contracte per gestionar l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil i Diada. Ha presentat una oferta de 428 milions d'euros, que és el doble de l'import mínim de les bases del concurs. Josep Maria Aguirre és el secretari general d'Economia.
No només aconseguim un important operació patrimonial, de fet és la més important de la història de la Generalitat de Catalunya, sinó que garantim la continuïtat del desenvolupament d'aquesta important tasca, no, de desenvolupament que desenvolupa IADA i, per tant, l'èxit d'aquest model els propers 25 anys.
L'empresa catalana pagarà cànons i altres bestretes per 400 milions més en els 25 anys de concessió i també es compromet a invertir a Catalunya un 9% de la seva facturació anual.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Vuit minuts i mig per arribar a 2:15 de la nit, Carles Puigdemont demana al Suprem que l'amnistii del cas Tsunami. La seva defensa, representada per Gonzalo Boye, exigeix en un escrit a la magistrada instructora, Susana Polo, que arxivi el cas, perquè les accions de Tsunami s'emparen en el dret a la manifestació, defensen i no entren en cap de les excepcions de la llei d'amnistia. Roger Santaló, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Quins arguments fa servir, Boye?
Doncs els hem sentit altres vegades. Rebutgen que les protestes puguin ser considerades terrorisme, motiu pel qual s'investiga el cas. La defensa diu que la mort fortuïta durant les manifestacions que se'ls atribueix no va ser intencionada ni causada per Tsunami. Boye s'alinea amb la Fiscalia, que també demana l'amnistia per a Puigdemont i Ruben Wagensberg.
Avui la Fiscalia també ha demanat al Suprem l'amnistia per a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i als membres independentistes de la mesa jutjats i absolts per desobeir el Tribunal Constitucional quan van admetre a tràmit propostes a favor de la independència i contra la monarquia. Hi ha altres moviments vinculats amb l'amnistia, Roger?
Sí, d'una banda, el TSJ ha amnistiat el secretari municipal de l'Ajuntament d'Hostalric, a la Selva, a qui van inhabilitar 9 anys per haver multat una dona que arrencava llaços grocs. I, finalment, també s'ha amnistiat un jove condemnat a 4 anys de presó per portar material explosiu en una ampolla on hi havia escrit el lema Puta Espanya durant les protestes contra el Consell de Ministres de Barcelona el 2018 i per això, per aquest lema, se'l va imputar. Les dues decisions encara es poden recórrer.
Molt bé, moltes gràcies. I per altra banda, l'ANC emplaça l'independentisme a no investir president de la Generalitat el socialista Salvador Illa. L'assemblea, que ara presideix Lluís Llach, també anuncia mobilitzacions si Carles Puigdemont és detingut quan torni a Catalunya. Martí Ferrero.
L'ANC assegura que en la cruïlla històrica en què es troba Catalunya, Junts, Esquerra Republicana i la CUP no han de donar suport ni actiu ni passiu a la investidura del candidat socialista, de qui recorda que representa un partit que l'1 d'octubre es va sumar a l'aplicació del 155 per suspendre l'autogovern. El secretariat nacional de l'Assemblea també fa una crida a la mobilització per una defensa popular de la integritat de l'expresident Puigdemont si la justícia espanyola n'ordena la detenció quan retorni de l'exili. La nova direcció de l'ANC es posiciona davant el nou escenari polític amb pronunciaments molt crítics amb la llei d'amnistia, que titlla de llei trampa per tancar en fals el conflicte amb l'estat espanyol i proposa que el full de ruta pels pròxims 2 anys passi per la defensa de la via unilateral, el rebuig a un referèndum acordat i la denúncia de la via pactista amb els governs espanyols. En aquest context, Esquerra, que té la clau per decidir si hi haurà investidura o bé es va una repetició electoral a l'octubre, està en ple procés assembleari per tot el territori per tastar el sentiment de les seves bases sobre les negociacions obertes tant amb el PSC com amb Junts. Els republicans posen data a la possibilitat de tancar acords fins a finals de juliol perquè la militància hi digui l'última paraula en una consulta interna.
La Fundació Ivan Batuta denuncia Sílvia Orriols a la Fiscalia d'Odi de Barcelona. L'entitat dedicada a la integració de migrants ha presentat una querella contra l'alcaldessa de Ripoll i líder del partit d'extrema dreta Aliança Catalana per un delicte d'odi contra els estrangers i el col·lectiu musulmà.
Ho ha fet basant-se en discursos i comentaris racistes i islamòfobs d'Orriols, però també en les traves de l'Ajuntament de Ripoll a l'empadronament de migrants. El president de l'associació és Mohamed Shaib.
Els musulmans han de saber que nosaltres no callarem. I en aquest sentit, el que hem fet ahir mateix va ser presentar una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que és una denúncia que té 120 pàgines, molt argumentada.
En una piulada, Orriols ja hi ha respost afirmant que la islamofòbia és un deure. La de la Fundació Ivan Batuta, per cert, no és la primera denúncia d'una entitat contra la dirigent d'Ultra. En el seu moment també ho va fer l'associació Anur, una causa que va acabar arxivant un jutjat de Ripoll. Fa uns mesos també es va confirmar la multa de 10.000 euros que la Generalitat va interposar a Orriols per unes declaracions racistes a 8TV.
Catalunya nit.
El nombre de naixements a Catalunya va baixar un 4% l'any passat. De fet, ja fa temps que està en caiguda lliure. El 2023 van néixer un 36% menys de nadons que el 2009, quan va començar la tendència a la baixa. A més, ja s'ha arribat al mínim històric de fills per dona. Són 1,1 de mitjana. Maria Fernández Noguera, bona nit.
Bona nit.
Què hi ha darrere d'aquestes dades?
Doncs un dels motius és que a principis dels 90 també hi va haver baixa natalitat. Així ens ho ha recordat el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
Si, per exemple, les persones comencen a plantejar-se tenir fills a partir dels 30 anys i cada vegada tenim menys persones de 30 anys perquè fa 30 anys en van néixer relativament poques, doncs ara ens trobem que han arribat a l'edat de tenir fills poca població. Això s'ha vist una mica atenuat gràcies a l'impacte de la immigració internacional.
De fet, més d'un terç de les dones que van tenir un fill l'any passat són estrangeres. I d'altra banda, l'arribada de persones d'altres països també fa que, tot i que els naixements cauen, la població a Catalunya segueix creixent. Però això no és igual a tot arreu.
Aquest paisatge de baixa fecunditat i pocs naixements també el tenen a Corea del Sud, també el tenen a Japó, també el tenen a Europa de l'Est, però allà no els hi arriba gent i, per tant, ells perden població.
I ja gairebé és una tradició i, mira, estem enganxats a això, que cada vegada que parlem d'aquestes dades de natalitat ens mirem també quins són els noms més posats d'aquella temporada. Quins tenim aquesta vegada?
Doncs mira, hi ha canvis en relació a l'any passat.
A veure.
Pel que fa a les nenes, Martina encapçala el rànquing i ha desbancat Júlia, que se situa en segon lloc, seguit de Mia, Emma i Lucía.
Molt bé.
Nens, el més posat és Jan. Relleva Leo, que cau a la cinquena posició. En segon lloc hi tenim Biel, seguit de Pol i Nil. I el nom de Marc, que va ser líder durant un quart de segle, fins al 2021, ara cau a la setena posició.
T'has fixat que triomfen els noms de tres lletres, eh? Jan, Leo, Pol, Nil. Biel ja és un pèl massa llarg, eh?
M'hi he fixat, eh? Tots sí, sí. Curtets. I
a
tant.
Veure, a veure si acabarem amb noms de lletra.
Exacte.
Moltes gràcies.
A tu.
Un minut i mig per arribar a 2:15 de la nit. Un jutjat de Barcelona ha condemnat el Servei Català de la Salut i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell a indemnitzar la família d'una dona que va morir després que li donessin l'alta abans d'hora. La jutgessa argumenta que l'arribada de la Covid va precipitar la decisió dels metges d'enviar-la a casa. Maria Costa.
Els fets van passar el febrer del 2020 quan la dona va ingressar a l'hospital després de tenir un ictus. Se li va complicar amb una disfàgia i això feia que no pogués empassar. El 20 de març la dona va rebre l'alta, però 5 dies més tard va avisar a l'hospital que tenia moltes complicacions. L'hospital la va atendre telefònicament i l'endemà la va visitar presencialment. Quan va tornar a casa, però, es va començar a ofegar i va acabar morint sense que els serveis d'emergència poguessin fer res per salvar-li la vida. La jutgessa considera que la decisió de donar-li l'alta va ser negligent i es va veure influenciada per la psicosi, diu, de l'arribada de la Covid al centre hospitalari. Segons la sentència, si la dona hi hagués ingressat, se li haurien pogut fer cures professionals. Ara, el Taulí i el CatSalut hauran de pagar una indemnització de 200.000 euros al marit i als dos fills de la dona.
Quatre de cada 10 estudiants universitaris de Catalunya tenen símptomes d'ansietat i depressió i pràcticament un 25% de trastorn de la conducta alimentària. Ho diu una enquesta de benestar emocional que s'ha fet a 19.000 estudiants. L'informe l'ha impulsat el Departament d'Universitats i Recerca i s'ha tractat avui en unes jornades a la Universitat Politècnica de Catalunya. Oriol Pujador.
Sí, sí, ens mirem al detall les xifres. 7 de cada 10 alumnes diuen que tenen esgotament emocional, una sensació que no els permet afrontar les adversitats amb prou força. Ara bé, en general, els estudiants diuen que se senten satisfets amb la seva vida. Segons la directora en psicologia i coautora de l'informe, Alba Pérez, els joves sovint no saben com gestionar les seves emocions.
Tot i que veiem que els estudiants identifiquen més fàcilment el seu malestar emocional, això no es tradueix en que tinguin més recursos per tal d'afrontar-ho. Aleshores, això els genera una situació més de vulnerabilitat. Del que es tracta no és de dir-li, bueno, doncs no facis l'entrega, sinó de veure quines són les possibilitats si no fas aquesta entrega. I comencem a prendre decisions.
Per tot plegat, afegeix...
Moltes vegades els recursos estan disponibles quan parles amb els estudiants i els hi preguntes en altres situacions què t'ha funcionat. Però doncs mira, a mi m'ha funcionat molt estar amb els meus amics o fer aquest tipus d'esport. Vale, què t'impedeix fer-ho ara? Ens agradaria tenir grups de suport entre nosaltres. Molt bé, què és el que heu intentat fer i on us heu aturat? Reactivar moltes vegades recursos per poder seguir afrontant i lluitant.
És per això que les universitats demanen al Departament de Salut més recursos i una millor coordinació per lluitar la salut mental dels estudiants.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avui és 3 de juliol i això vol dir que avui és també el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. I segons us pot avançar Catalunya Ràdio, en 2 anys hi ha hagut un increment d'un 20% de les bosses de plàstic de nanses d'un sol ús que distribueix el comerç. Cèlia Forment.
S'ha passat de 310 milions el 2020 a 365 el 2022. Això són 55 milions més, segons els resultats d'un estudi de l'Agència Catalana del Consum. Els supermercats i les grans superfícies les cobren i n'han reduït molt la distribució, però el petit comerç s'hi resisteix i les continua regalant. Isaac Paraire, director de l'Agència Catalana de Residus, avisa que els propers mesos incrementaran les sancions.
Els últims anys que tinc dades són gairebé 1.000 inspeccions, però no tenim les sancions posades en aquest cas, i per tant cal reforçar aquesta part i recordar que n'hi poden haver i que n'hi hauran, en aquest cas que reforçarem amb la Direcció General de Comerç i també amb Consum per fer complir i per fer aquesta transformació necessària.
Això hi hem de sumar les bosses de secció, és a dir, aquelles que hi ha a les seccions de fruita i verdures, peix o embotit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT.
Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Diuen que a tothom li agrada viatjar, però no cal complicar-se la vida. Per trobar pau, natura i patrimoni, només calen dues coses: un bon calçat i el mòbil ben a prop. Us volem ensenyar el vostre país. Les Alberes, la Vall de Ciarp, les muntanyes de Prades, Llaers... Us portarem d'excursió al costat de casa.
Perquè us demostrarem una vegada més que per conèixer patrimoni...
No cal anar a Suïssa.
No cal anar a Suïssa. El podcast de Gerard López a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
I ara parlem d'una persona que vam escoltar aquí, en aquest mateix programa, fa just una setmana, el periodista cinematogràfic Jaume Figueres, que ha guanyat el Premi de Comunicació de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, Montse Pujol.
El descriuen com un referent absolut per diverses generacions i destaquen la seva proximitat a l'hora de transmetre la cultura cinematogràfica. De 60 anys de trajectòria professional, 26 els va passar al capdavant del programa Cinema 3 de TV3. També va treballar a Canal Plus, Catalunya Ràdio i a la revista Fotogrames, on va firmar articles amb el pseudònim de Mr. Belvedere entre el 1964 i el 2015. A més de la seva dilatada trajectòria professional, Figueres va rebre el Premi Gaudí d'Honor l'any passat i el Premi Nacional de Periodisme Cultural el 2016, entre d'altres.
Felicitats, Jaume. Avui s'han fet públics els canvis de la nova temporada de Catalunya Ràdio, que arrencarà el 2 de setembre, i ens afecten molt a nosaltres que el fem i a tu que ens escoltes. El Catalunya Nit l'allargarem una hora més, fins a la mitjanit, o sigui que l'últim que escoltareu, si ens escolteu aquell dia, serà el Catalunya Nit. Per tal d'ampliar l'espai per a la reflexió i la participació dels experts, intentarem aprofundir més en alguns temes i explicar-vos millor tot el que va passant. Tindrem, però temps de comentar-vos-ho millor. Quins canvis més hi haurà a Catalunya Ràdio, Montse Pujol?
El Búnquer passarà a ser un programa de migdia. El programa d'humor d'en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell s'emetrà d'una a dues. I el que no surti d'aquí, amb la Juliana Canet, la Marta Montaner i el Roger Carandell, s'avançarà una hora i s'emetrà de 12 a 1 i quedarà inclòs dins del matí de Catalunya Ràdio, que continuarà presentant Ricard Ostrell. L'espai que deixa el Búnquer al vespre, de 9 a 10, l'ocuparà Les dones i els dies, de Montse Virgili, que avança el seu horari dues hores. I com deies, Manel, el Catalunya Nit, líder d'audiència en la seva franja, segons l'últim EGM, disposarà de dues hores per aprofundir més en els temes amb entrevistes, experts i connexions en directe.
Molt bé, i com ja vam explicar la setmana passada, malauradament el també col·laborador d'aquest programa, Àlex Gorina, es jubila. Li ha arribat l'hora, després de 37 anys al capdavant de la finestra indiscreta, i ja sabem qui el substituirà.
Sí, serà el crític de sèries Toni de la Torre qui li agafi el relleu. De la Torre és director del podcast El Llindar de Catalunya Ràdio i col·laborador de l'emissora. D'altra banda, Sergi Andreu s'estrenarà fent les transmissions dels partits de l'Espanyol a primera divisió, i la jubilació de Toni Arbonès també provocarà, en aquest cas, la desaparició del programa Els viatgers de la gran Anaconda.
Això també és una llàstima. Molta sort, però, a tots els companys que faran la nova graella. Coneguda perquè va ser la primera dona que va pintar, atenció, vagines en ple franquisme, i que les va exposar a la Tate Modern de Londres als seus 82 anys, Mari Chordà pot presumir de moltes altres coses com a poeta i com a activista feminista. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona les repassarà totes en una gran exposició que s'ha inaugurat avui i que ens explica la Montse Mas.
Pionera a l'hora de parlar obertament de la sexualitat femenina lliure, la maternitat o les relacions lèsbiques, l'artista Ampostina presenta al MACBA un centenar de les seves pintures i escultures acolorides i fluides, algunes d'inèdites. Agraïda i satisfeta per la retrospectiva, Jordà no amaga com n'ha estat de difícil arribar fins aquí.
Com este país ha sigut tan lent en apreciar tot el que fem les dones, no ha sigut fàcil emergir d'aquest fons una mica fangós, perquè com ets una tia, pues, a casa estan molt bé.
Sota el títol de Mari Jordà i moltes altres coses, nascut d'un dels seus llibres, la mostra també homenatja la trajectòria de l'artista com a poeta, editora i activista feminista, en projectes com La Sal, a Barcelona, Bar, Biblioteca i Primera Editorial Feminista de l'Estat Espanyol, una trajectòria basada en el plaer com a forma de subversió.
És que la vida sense plaer no és vida.
Atenció al que us expliquem ara. Haver nascut aquí o haver vingut de molt petit i haver estudiat, per tant, a Catalunya, però no poder treballar perquè no s'està en situació administrativa regular. És una realitat, no quantificada oficialment, però passa. Hi ha diversos joves catalans, molt joves, i aquí al Catalunya Nit n'hem conegut tres casos. Un és el de Brian Franco, que tot i haver nascut aquí té nacionalitat equatoriana, Milena Titova, que va venir de Rússia de molt petita, i Josep Aslanian, que també va venir de molt petit però encara té nacionalitat armènia. Bona nit a tots i gràcies per ser aquí.
Molt bona nit.
Bona nit.
Brian, comencem per tu. On vas néixer tu?
Jo vaig néixer a Santa Bàrbara, al Montsià.
Al Montsià, o sigui, sí. Per situar-nos no gaire lluny de Tortosa, eh?
No.
Molt bé. I en quina situació et trobes malgrat haver nascut aquí?
Jo soc nascut aquí, però així com la síntesi és que en comptes de donar l'alta al registre civil espanyol, se les va donar l'alta al registre civil equatorià. Llavors, jo, per l'estat, és com si és equatorià. Quan jo he nascut a Tortosa, he estudiat la primària aquí, el jardí d'infància, l'ESO, el grau mitjà, tot, ho he fet tot aquí, però a l'hora que a mi m'entrena el primer ni és amb residència. Llavors, residència, però que no autoritza a treballar. I clar, et trobes una mica que has de treballar en bé, a l'economia submergida i tal, i ara, doncs, bueno. I doncs ara, doncs, em trobo que estic realitzant coses, però bueno, com tots sabem, va molt lent, però almenys ara veig la llum gràcies a Càritas, que bueno, més o menys, doncs, en un principi ja espero que es regularitzi tot i s'arregli.
Quina edat tens tu ara?
22.
Sí, 22 anys vivint, sí, a Catalunya, i a dia d'avui no podem dir que tinguis la situació regularitzada.
No.
Milena Titova, tu on vas néixer?
Jo vaig néixer a Moscou, tinc 21, que faré 22, i vaig arribar aquí el 2009, és a dir, que vaig fer la primària, l'ESO, el batxillerat, i fins i tot aquí. I tot i així, recent tinc la primera targeta, que de fet ara està caducada i estic renovant aquesta targeta. Jo en aquest cas vaig tenir la sort que, també amb l'ajuda de Càritas, vaig tenir la sort que m'ajudessin quan ja tenia l'oferta de feina. Vaig poder ser regularitzada, però clar, ara de nou estic caducada i estic en tràmits, perquè els tràmits van molt, molt, molt lents.
El que t'ha caducat, què és? Quan dius, tinc la targeta caducada?
Tinc el NIE amb permís de treball, però clar, ara quan m'ha caducat, torno a estar la mateixa, que no puc viatjar, que no puc fer res i que m'esperi la següent targeta.
Molt bé. I ens queda per parlar del cas del Josep. Quina edat tens i quan vas arribar aquí a Catalunya?
Mira, jo tinc 21 anys i vaig arribar aquí quan tenia 6 mesos i la meva situació és una mica diferent perquè jo sí que tinc un NIE fins als 18 anys. Després dels 18 anys no he pogut renovar-ho perquè al meu país hi ha règim militar i per poder renovar-me el passport he de fer el règim militar i no em renova ni el passport ni no puc renovar-me el NIE.
O sigui, tu per renovar el passaport hauries d'anar a Armènia, però a la que entressis a Armènia potser et dirien que has de fer el servei militar i només així podries acabar renovant el passaport, malgrat que en 6 mesos tu vivies aquí.
Exacte.
Per vosaltres la solució passa demanant la nacionalitat espanyola o què heu de fer perquè sigueu ciutadans de ple dret aquí?
En el cas, per exemple, jo tinc la nacionalitat acceptada, però realment és una mica indiferent perquè la nacionalitat és com el màxim títol, no? Però realment amb el NIE, com per exemple la Milena, quan tens el permís, per obtenir aquest permís el que has de fer és un precontracte, que és un barem de 3 mesos però que no és fixa, que es pot perllongar. I clar, jo sempre dic el mateix, tot i que m'interessa, entenc que l'emplador pues, té una vacant i pues, vol posar gent i li complica una mica això. Llavors crec que a la millor també s'hauria de valorar, d'incentivar això, que hi hagi com una taxa o un bonus per l'empresa de, vale, d'acord, regularitzes aquest nano o aquesta noia, pues, et donem un bonus o una bonificació o una cosa per incentivar això. Però clar, si no, perquè perquè ho faran, no, tret del cor. Si tens una persona que t'entra el dilluns, no t'esperaràs 3 mesos o més.
Mm-hmm. Clar, jo crec que hauríem de facilitar-nos aquest procés, perquè, clar, ara tots aquests precontractes, tu no pots fer un contracte de 20 hores, 30 hores, tu has de fer un contracte de 40 hores, perquè si no, diuen, no, no et podem fer-ho, no et podem facilitar-ho, o sigui, per exemple, jo per obligació, diguem-ne, has de fer un contracte de 40 hores, perquè si no, no ho regularitzen. I a part, has de ser d'un any, has de ser bo, perquè, clar, potser paren el procés i tornes a estar a la mateixa. Jo tinc, coneixo també amigues meves i tal, que han estat en la mateixa situació. Han estat regularitzades, després, en un moment terminat, per exemple, ha hagut la pandèmia, no sé què, s'ha parat aquest procés i ara tornen a estar de nou en el procés inicial de la primera targeta quan ja tenien la primera targeta, perquè clar, un cop tu agafes aquest ritme de primera targeta a segona, la que t'atasques, has de tornar a començar i no fa gràcia.
Mm-hmm. Els vostres casos són una mica diferents, similars però una mica diferents. En el teu cas, Josep, tu el que necessites és el renovar el passaport a Armènia. Aquí, a nivell de, no sé si el consulat, ambaixada o algun lloc, què et diuen? No ho podries fer amb un passaport espanyol?
El consulat d'aquí, d'Armènia a Espanya, no contesta després dels 18 anys.
O sigui que no tenen interès en ajudar-te, detectes tu, potser?
No, a ningú. Ah. A ningú que tingui nacionalitat armènia, no. Mm-hmm.
Perquè la via d'aconseguir-te el passaport i tots els permisos a Espanya, per tu passaria per demostrar aquest arrelament, portes aquí tota la vida, estàs ben integrat, etc, i que t'ho facilitessin, no?
Sí, però no ajuden.
Ara el que necessiteu és regularitzar la vostra situació, entre altres coses, per tenir feina, per trobar feina, per viure aquí amb totes les garanties, totes les ajudes. Però fins ara, en la vostra infància, quins problemes us ha generat la vostra situació, diguem, irregular?
Doncs des que he arribat aquí no he sortit del país durant 14 anys, i ara quan vaig tenir el NIF fa un any he estat viatjant lo màxim, perquè dic que en un any em caduca i ara torno a estar, no?, sense poder viatjar, sense poder fer intercanvis, beques, Erasmus, el que diuen, perquè jo tenia aquesta possibilitat. Em deien, tu no pots perquè no ets ni de la Unió Europea ni res, oblida't.
Si tu no podies fer un Erasmus, per exemple.
No.
I tu?
Sí, bueno, el mateix. Jo, per exemple, vaig fer la primària en un centre concertat i tenien un acord amb l'Oxford, amb la British, i al principi jo em becava, però me n'anava reunit. Clar, el problema és que si el millor sortia, no podia tornar. I també em va passar més endavant a l'Erasmus, a les pràctiques del grau mitjà, que fèiem un Erasmus de 3 mesos, en el meu cas era a Holanda, però clar, em tornava la mateixa casuística. A lo millor hi vaig, però després al tornar em trobo que no puc entrar.
Mm-hmm. I això. A vosaltres heu comentat que us està ajudant ara la Fundació Càritas, eh?
Sí. Sí, sí,
a tots
sí.
Tres. Mm-hmm. Sí. Crec que tu ja veus la llum al final del túnel.
Sí, la veritat és que bé, jo he fet tot el procés i ara, pues, gràcies a un contracte bon que s'està fent amb una empresa d'inserció, de formació i treball, doncs en un principi ja tenia ja el permís de treball.
Molt bé. Sí. Tu, Milena, permís de treball?
Bueno, jo en principi el tinc, però com estic renovant el NIF, suposo que a meitat d'estiu, si tot va bé, si ara no tothom se'n va de vacances, tornaré a tenir la targeta del NIF.
Per NIE i permís de treball?
Seria ja la segona de permís de treball.
T'ha costat molt tenir NIE i permís de treball?
La veritat m'ha costat bastant, perquè clar, jo buscava feina ja des de petita, perquè els meus pares també em deien, posa't a treballar, oblida't dels estudis, perquè no tens el NIE ni la nacionalitat, i jo buscava feina, en plan, treballava donant classes, o sigui, intentava buscar feina de qualsevol cosa, fins al final m'han agafat i m'ha tocat una empresa i una feina bastant bona, que em tracten bé, que me'n recolzen els tràmits, m'ajuden, i no totes les empreses fan això. Hi ha moltes que m'han pagat tu els tràmits, apanya't tu, la meva no, la meva m'ajuda bastant.
Josep?
Sí, jo per el moment estic estudiant fins l'any que ve, que seguiré estudiant, però intentaré, si tot va bé, pues buscar jornada a estudiar, jornada a treballar, a ver si puedo sacarme el permiso de trabajo y poder regularizarme un poco más.
Molt bé. Doncs res, moltes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar. Espero que la vostra situació millori i segur que està ajudant ja a les persones que ens estiguin escoltant, si estan en una situació semblant, a intentar començar a posar-hi remei. Moltíssimes gràcies i bona sort.
Gràcies. Gràcies.
La situació d'aquests nois òbviament no els permet viure en igualtat d'oportunitats ni en el món laboral ni en cap altre àmbit. Qui ha fallat perquè després de tants anys segueixin en situació administrativa irregular? Marta Cristià, tu li has preguntat a una de les expertes que els està ajudant.
Sí, hem parlat amb Elisabet Orenya, que és advocada responsable de l'àrea de migracions de Càritas. I segons ella, hi ha alguns casos com el del Brian, on s'ajunta per una banda el desconeixement de la llei dels tutors i per l'altra, un mal acompanyament per part de les administracions. Però assegura que la principal trava són la lentitud i els estrictes requisits de la llei d'estrangeria.
S'han fet millores per tal de fer que els requisits que es demanen siguin més flexibles, però continua havent una gran bretxa, que és la necessitat de tenir un habitatge, no? Un habitatge amb unes determinades condicions, i són moltíssimes les famílies que estan vivint en situació de relloguer compartint pisos, i en aquesta situació no es podria fer un informe favorable.
I abans d'acabar, Manel, deixa'm fer una actualització que crec que és de justícia per tots plegats. Aquesta conversa amb el Brian, la Milena i el Josep la vam tenir fa unes setmanes.
Sí.
I des de llavors, el Brian Franco, que recordem que és el jove que ens va explicar que havia nascut aquí però que tenia nacionalitat equatoriana, ja ha aconseguit el permís de treball. Ho ha fet gràcies al contracte pont que ens explicava en l'entrevista, que era legal, de 40 hores, com marca la llei, amb una de les empreses amb què treballa Càritas. Gràcies a aquest contracte es van desencallar els tràmits i ja té el permís de treball, no només el de residència, que és el que tenia.
Doncs felicitats pel Brian, i és bo que baixi amb aquest apunt una mica més optimista. Moltes gràcies, Marta, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
De l'11 al 20 de juliol torna a Manresa el cicle de músiques amb ànima Sons del Camí.
Stay Homes, Albert Pla, Marina Rossell, Clara Pella i Puput ompliran de música els espais amb petjada ignasiana de Manresa.
Aconsegueix les teves entrades a sonsdelcamí.cat i deixa't inspirar pels sons de Manresa, el cor de Catalunya.
Si ets roquer, treu la pua que arriba al Barcelona Rock Fest 2024. Del 5 al 7 de juliol, amb les millors bandes de rock. Deep Purple, Europe i Pantera. A més de les actuacions de Warcry, The Warning i Parkway Drive. Descobreix tot el cartell i compra les entrades a barcelonarockfest.com.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 esclar. S'ha quedat a dormir.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit amb Manel Elias.
I ha arribat aquell moment en què ens visita l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Perquè aprenguem alguna cosa relacionada amb una paraula. Quina és avui?
La d'avui. Com que han començat les rebaixes, doncs el verb baixar. Uh-huh. Hem de distingir, ja ho vam fer amb pujar i apujar, doncs avui entre baixar i abaixar. Baixar serveix per coses que baixen soles o quan desplacem alguna cosa de dalt a baix. Baixo les escales o baixo els esquís de les golfes. I abaixar significa fer baixar. Jo abaixo la persiana o abaixo el volum de la ràdio.
Uh-huh.
Baixar no és pronominal, per això tant si baixem del cavall com de la moto diem que baixem i no pas que ens baixem. I només utilitzem baixar-se en el sentit de descarregar-se alguna cosa a internet. Ara bé, depenent d'on baixem, voldrà dir una cosa o una altra. Es pot baixar de l'hort o de la figuera, ignorar una notícia coneguda per tothom, o baixar d'Arbeca, estar distret, també la van fer aquesta un dia, eh? Es pot baixar del burro, cedir, o alguna cosa pot baixar del cel, venir un fet favorable. Fer baixar coll avall vol dir engolir, però si algú no ens baixa pel coll és que el tenim allò una mica entrebassat, eh? I no és el mateix abaixar els ulls, dirigir la mirada cap avall, que baixar el front o el cap en sentit figurat, avergonyir-se o resignar-se, eh? I si algun cop us toca baixar l'arena, és a dir, acceptar la lluita o un combat, i algú us vol abaixar els fums, sempre podeu abaixar la cresta, que és perdre coratge, abaixar les armes, que és reconciliar-se, o abaixar veles, és a dir, a l'adversari. Per si de cas, no abaixeu la guàrdia i tots contents.
Doncs no ho farem. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Avui el Jofre Genué, que s'inclina per U2 per fer-nos la previsió del temps. Bona nit, Jofre.
Bona nit, què tal, com estem?
Molt bé, com has fet aquesta tria?
Mira, doncs m'ho ha inspirat el dia. La veritat és que aquests dies estem tenint un ambient molt agradable, la calor molt moderada. M'ha recordat com aquelles coses dolces, no?, que, sí, que s'han de viure i s'han de recordar. I m'ha vingut al cap aquesta cançó. Per
molt
tant,
bé, de
tot enllaçat.
Tinc de...
Això mateix.
Dudots, molt bé. Quin temps ens espera per demà?
Doncs mira, encara podrem gaudir d'un panorama bastant similar, tot i que el termòmetre va pujant, perquè avui a les Terres de l'Ebre ja ha arribat als 35-36 al Dover, i demà aquesta xifra es pot estendre més cap a Ponent, Pla de Lleida. De fet, la propera matinada serà molt agradable, però a muntanya, també al Terç Oest, sud del país, els termòmetres ja poden començar a ser una miqueta més elevats. Però bé, en general, encara tot plegat, doncs força dolç, podríem dir-ho així. La tramuntana encara bufarà una mica per sobre el Cap de Creus. Demà sí que la tarda en sembla que ja perd força. No esperem tants núvols baixos demà, el sol s'ha d'imposar molt més, tampoc cap sorpresa nocturna que dongui algun ruixet com ha passat la darrera matinada. I en definitiva, que la calor doncs es va acostant, i divendres i el cap de setmana apretaran una miqueta més, això sí, també amb l'arribada d'alguna tronada en punts de muntanya.
Molt bé, doncs ben a favor dels dies dolços. Bona nit, Jofre.
Igualment, que vagi bé.
I ara, pels que vulgueu fer escolta activa, entreu a la nostra pàgina web, si aneu a la pestanya de la República de la Banana. Allà hi trobareu l'última vinyeta que ens ha enviat la Flavita Banana, l'última d'aquesta temporada. I si vols que l'original vagi a parar a casa teva, l'únic que has de fer és mirar-te-la bé i decidir quina frase, la més enginyosa que puguis, li fas dir a la policia que hi ha a la vinyeta que ens ha fet la Flavita Banana. És una policia que atura una dona que va molt carregada cap a la platja. Què diu aquesta policia? Ens ho pots fer arribar per WhatsApp o al correu del Catalunya Nit, catalunyanit@catradio.cat. La resposta que més li agradi a la Flavita és la guanyadora, que s'emporta l'última vinyeta de la temporada. Arriba l'hora de crear el clima per dir-nos fins demà. La melodia, aquesta setmana, la posa Pantomime Horses. Com sempre, la nostra productora, l'Elis Puny, ha trobat una persona que ha tingut un dia magnífic, que és exactament el que et desitgem que tinguis demà. Ens tindràs aquí a les 10.
Soc el Pau Faus, director de cinema, i avui ha estat un gran dia perquè s'ha anunciat que Fauna, el darrer documental que he dirigit i que ha produït Nanook Films, s'emetrà a la televisió pública nord-americana, a la PBS. El film formarà part del programa Point of View, una de les sèries de documental més antigues i prestigioses de la televisió, que cada any emet només una dotzena de pel·lícules de tot el món. Aquesta sèrie porta gairebé 40 anys emetent-se i ha mostrat més de 400 documentals de tot arreu. Però Fauna serà la primera producció catalana i en català que trien. I això, evidentment, ens fa moltíssima il·lusió. Nosaltres la pel·lícula la vam estrenar fa un any i l'hem ensenyat a més d'una trentena de festivals internacionals. De fet, amb aquest recorregut ens donàvem per més que satisfets. Però saber que ara la veurà una audiència de gairebé 2 milions d'espectadors als Estats Units i que això ens farà elegibles per premis tan importants com els Emmys, doncs imagina't. Acaba dient que Fauna és una reflexió sobre la nostra relació amb la natura i que es desenvolupa en un bosc a les afores de Barcelona, on hi conviuen un humil pastor d'ovelles i un sofisticat laboratori científic. Si la voleu veure i no esteu als Estats Units, la trobareu a Filmin i al 3CAT. Moltes gràcies i bona nit.